comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia. Farà llarg això de Julián, eh?
Home, si farà llarg, mare de Déu.
President.
És com cada any hem de tenir una qüestió cada any. Hem de tenir un tema cada any que es fa llarg, que es fa llarg, que es fa llarg, que un d'eres el vent del pla d'aquest estiu.
Sap aquella dita que diu se'ns farà de nit? Se'ns farà la nit de Nadal?
I tant.
Que en castellà diuen es donaran les uves?
Home, i tant, les uves, sí, m'agrada això. Una, dues, tres...
Doncs ahir, com que entrava per cadena a nivell estatal, el Sol de Vila, i va passar.
Sí.
I va passar, li va passar.
Va a pedirle un gesto, igual de que salga o que en redes diga, por favor, le pide al Atlético de Madrid que o que no acuda a un entrenamiento, que se declare en rebeldía, algo que hemos visto en otros clubes. No digo que lo vaya a hacer. El Barça lo va a pedir, Jordi Solde.
Que se declare en rebeldía, no. Que...
Toma ya, ahí está.
No, que se declare en
rebeldía. Ese eres tú, ¿no?
Y además, sí. Las 12 de la noche, en mi casa.
Mira ahora el reloj
que
de Cuco.
No voy a entrenar, no se lo hago.
Ese Cuco es caro, ¿eh? Como suena, ¿eh?
Pues tiene más de 100 años, no es coña.
Que sí, que sí.
Se acabó.
Eso que es. No se declare en rebeldía.
Més de 100 anys, ¿eh?
Que maco, eh? El rellotge aquest també el podríem fitxar i intentar revendre'l després.
Que no s'allargui tant, el fitxatge de Julián, 100 anys.
Espero que no, però 100 milions...
O que no siguin les campanes de la venta Fox i que la carrossa es torni carbassa i tot això.
Com el Julián es torni carbassa, tindrem un problema.
Ja en tenim un de carbassa, que és un problema al món.
Me'l menjaré com una crema.
Doncs ahir 8, comencem el Què t'hi jugues, va, que això serà llarg.
Què t'hi jugues al migdia... És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent. És emoció i sentiment. La nostra forma de vida.
I és que tot i que l'Atlético s'esforça per no crear cas Julián, i ahir Simeone va fer una bomba de fum només arribar a l'aeroport, i també Miguel Ángel Gilmarín estava en algun lloc desconegut quan el futbolista argentí es va reincorporar als entrenaments, Julián no es dona per vençut. I, de fet, avui, si obrim Mundo Deportivo, el Joan Poquí, que ja sabeu que és col·laborador també de la casa, que ve cada divendres al Què t'hi jugues, signa una informació en aquest sentit interessant. Poquí, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Poquí, avui bon fa dia. Festa, demà també, però la trucada del Què t'hi jugues sempre s'hi posa i això és impagable. Poquí, avui ens expliques en Mundo Deportivo que ahir Julián, quan es va trobar el panorama que es va trobar, amb bombes de fum aquí i allà, va dir, escolta'm, doncs aquesta gent que no comptin amb mi, que no li va fer cap mena de gràcia i que això el que fa és donar-li força a Julián per apretar una mica encara més per intentar sortir de l'Atlético.
Bueno, per sentir-se més disgustat, perquè l'Atlético de Madrid sabia que... Perdoneu el soll, que estic a la carretera, que he fugit amb bici, i m'he aturat, estic aquí a Calonge.
Et sentim bé, Poquí. Algun camió ha passat un moment per darrere, però et sentim perfecte.
Sí, ha passat un camió, i perquè Murphy no perdona i justament ara comencen a passar cotxes.
Si estàs per Calonge, passa per Segaró, que et farem un...
Però queda d'altra banda. Jo estic a Platja d'Aro, Segaró queda d'altra banda.
Bueno,
a l'Atlètica m'ha dit sabia que Julián vol parlar amb el Xolo i que vol parlar amb la direcció del club, amb Miguel Ángel Gilmarín. Ho sabien perfectament, i el Julián sabia que demà es reincorporaven... Ell es reincorpora a la feina, a la pretemporada, i el jugador i l'expedició de Seúl tornava de Corea del Sud, amb la qual ell pensava que podia parlar. Ell vol parlar amb Simeone i explicar-li, escolta'm, vull que no estic a gust, crec que no rendiré el màxim aquí, no he trobat a mi mateix en aquest sistema i vull marxar. Jo crec que Simeone això ho entén, que Simeone està lligat de mans i peus per la direcció del club. La direcció del club desconec per quin motiu s'ha enrocat contra el Barcelona. És a dir, jo entenc que l'Atlètic de Madrid, jo personalment, i Julián igual, jo entenc que l'Atlètic de Madrid vulgui negociar el traspàs del seu jugador estrella de la millor manera, que aconsegueixi, per tant, unes condicions avantatjoses. El que no entenc, el que jo no entenc, ni Julián tampoc, és per què s'enroca, per què es nega a negociar amb el Barcelona. Com si el Barcelona li hagués robat dues copes d'Europa a l'Atlètic de Madrid. Crec que no ha sigut el Barcelona el que li ha robat dues copes d'Europa. Per tant, no entenc aquest enrocament de la família Gil, perquè és Miguel Ángel Marín, bàsicament, contra el Barcelona. Aleshores, Julián ahir s'emprenya perquè no pot dur a Cholo Simeone, ho troba una desconsideració, i troba sobretot una falta de respecte que no el rebin, que el Miguel Ángel Marín, perquè està a vacances, pel que sigui, es negui a concertar una reunió amb ell. Per tant, està més disputat que mai a dir-li, escolta'm, jo aquí no m'hi trobo, aquí amb mi no compteu per aquesta temporada. Això és el que passarà demà, quan es vegi amb el Simeone. Segurament la postura de Madrid serà inamovible, i a partir d'aquí s'obren dos vies, o que el Julián doni un altre pas, que seria el que heu dit, el que comentàveu de declaració en rebel·lia, o de buscar un altre pas, o d'acceptar negociar amb un altre club, cosa que d'un ell no contempla, ell vol venir al Barcelona.
Clar, suposo que Julián, igual que el Barça, igual que podem pensar tots, dèiem això, l'Atlético, al principi és de mercat, lògic que es posi ferm, lògic que cadascú faci el seu paper, lògic que es faci el dur per treure el millor pacte possible, però clar, arribem a noves alçades d'estiu, 11 d'agost, jugadors tornant a la feina, i potser aquí és on Julián comença amb la moscarrera a l'orella de dir, doncs igual no és un paper, igual va seriosament i o no. O diu, fins
clar, però jo insisteixo que jo no entenc, no sé entendre les raons. El Barcelona li ha pràcticament regalat a David Villa que els hi ha suposat guanyar la penúltima lliga. Els hi ha regalat a Luis Suárez que els hi ha suposat guanyar l'última lliga, perquè les dues darreres lligues de Simeone, de l'Atlètic de Madrid, clar, amb aquests, no sé ja si són 11 o 12 anys que protegeixi Boné, ha guanyat dos cops de Lliga, i una ha sigut gràcies a David Villa i l'altra ha sigut gràcies a Luis Suárez. Pel camí, a l'Atlètic de Madrid al Barça li han colomat Arda Turan, li han colomat Griezmann amb un numeret indecent, i això després l'ha tingut gratis a tornada, pràcticament gratis a tornada, amb aquell numeret de que si no jugava més de 60 minuts o més de 30 minuts no li comptabilitzava. I per tant entrava, si recordeu, al 1961. O sigui, uns numerets d'actriler. Hòstia, resulta que el Barça se li enroca al Barça com si el Barça, insisteix, jo li hagués fet alguna cosa malament. Quan tot només li ha fet favor als darrers 20 anys. I repeteixo, no és el Barça el club que li ha robat dos copes d'Europa a l'Atlètic de Madrid. Per tant, el cabreig amb el Barça, per mi, és incomprensible. És incomprensible la postura del Kilmarín, perquè és Kilmarín. No és com... No és Alemanya. Mateo Alemany, per la informació que jo tinc, està a favor del traspàs perquè entén la situació. Però, i al principi de l'estiu, jo estava convençut, bueno, fins fa un parell de setmanes, perquè era el més lògic, el més raonable era, hòstia, el Barça vol a Julián, el Barça té un jugador que l'Atlètic vol, perquè m'inconsta que el Barça m'ha dit que és Ferran Torres. Hòstia, el que tenia més sentit en aquell moment era dir, bueno, això anirà fent la feia ronça, però acabarà amb un traspàs amb Ferran dintre l'operació. Això és el que tenia més sentit de la història, de tot. Perquè, a més, la forma geològica de Madrid, el Ferran li encaixava la mar de bé. I, mira, no ha pogut ser en aquest cas, és perquè Ferran no va voler entrar en aquest joc. L'Atlètic sí que això ho veia amb bons ulls, però el Ferran no. Però, bueno, m'ha arribat al punt que ja et dic. Jo a Julián no el veig a l'Atlètic. Jo no el veig jugant amb l'Atlètic, perquè ell serà molt clar. I, a partir d'aquí, jo segueixo confiant la meva hipòtesi, o sigui, la meva travessa segueix sent que vindrà, que s'acabarà desbloquejant la negociació amb el Barcelona, però si no hi ha el pla B, que és l'Arsenal, que sí que està disposat a pagar molts calés per Julián.
Queden 20 dies de mercat i ja estarem a sobre. Poqui, t'agraeixo molt que en el teu dia de festa t'hagis parat a mitja ruta a comentar amb tu la notícia. Amb que...
Ja va bé perquè estava sortint, no el fetge, el pàncreas i part dels budells per la boca, i així ja fa una mica d'aire per ja tornar cap a casa.
No, i t'anava a dir, et deixo que segueixis perquè són un quart d'una i no vull que t'agafi plena hora de la calor, eh? Que...
No, bueno, escolta, jo surto aquesta hora sempre. Ja, tothom diu que estic boig.
Sí, no, ets un valent. Jo et dic que ets un valent. Jo no, els estius he de sortir quan ja el sol s'està ponent.
No és una qüestió de valentia, és una qüestió de mandra. En les hores prèvies guanya la son. Aleshores, saps? Sempre...
Saps? No, jo les hores prèvies, quan el sol està sortint, a mi em torra, també. Jo he de sortir, és a dir, miro quina hora es fa de nit i calculo què faré, una hora d'esport, una hora i mitja, una hora i quart, tres quarts d'hora i resto, perquè jo sóc incapaç.
Exacte.
Per tant, et deixo que t'hidratis, ombreta, i gaudeix una mica aquests dos dies de festa, però aquí que ens queda un estiu interessant per davant.
Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu, abraçada forta. Avui sí que s'ha pogut veure Julián entrar a la Ciutat Esportiva de l'Atlètic de Madrid. Hola, Fullana, com estàs? Bon dia.
Com va? Bon dia. De fet, ara mateix està entrenant en solitari, perquè està en aquesta fase d'entrenaments individual dels jugadors. A primera hora pràcticament arribaven tots els internacionals per fer diferents sessions d'entrenament, i ara mateix hi ha Julián Álvarez aquí a la Ciutat Esportiva de l'Atlètic de Madrid a Majadahonda.
No vull posar reiteratiu amb la postura del club, perquè clar, ens ho vens explicant tot l'estiu, d'ahir per avui òbviament no ha canviat res, en què l'Atlètic de Madrid no vol de cap manera negociar per Julián Álvarez, però sí que ja ens explicaves ahir el que t'hi jugues, que el paper que pugui tenir Simeone, i sobretot el que tindran els seus companys, serà doncs de reconnectar Julián, d'intentar reconnectar-lo, que se senti a gust i tot plegat, i ahir Larguero ens afegies que ja no només és això, ja no només és que Julián se senti part important del vestidor per intentar que es quedi convençut, sinó que, a més, explicaves que els seus companys el que creuen és que, amb els gestos que ha anat fent des de finals de temporada i durant l'estiu, Julián, que tindrà tot el seu suport, el que hauria de fer també és disculpar-se amb l'afició.
Perquè aquí hi ha dues realitats. Una realitat de vestidor. Evidentment, als jugadors de l'Atlètic de Madrid no li agrada gens aquest tema, perquè els se troben damunt, perquè ells no són ni responsables ni culpables, i saben perfectament que és un tema que afecta tot un vestidor, perquè els jugadors ara començaran rodes de premsa postpartit, començarà a variar actes públics, i a tots els protagonistes en Julián, perquè tots sabem que qualsevol acte que hi hagi, com per exemple Corea, primera roda de premsa de Simeone en tot l'estiu, no es demanar-li per com veu aquesta temporada, com són els fitxatges, no, les dues primeres preguntes que varen fer, òbviament, damunt Julián Álvarez, d'aquesta situació, com la pot reconduir i com la veu un entrenador. I tots els jugadors tindran pràcticament el mateix. Per tant, això no agrada dins un vestidor. No li agraden a Simeone, no li agraden als jugadors, i l'únic que està a la seva mà, si el jugador acaba per tancar aquest tema i jugar a l'Atlètic de Madrid, és intentar tenir un gran ambient de treball, que el jugador sigui feliç, com teòricament ho ha estat aquests anys a l'Atlètic de Madrid, i intentar entre tots ajudar-lo perquè tingui un bon ambient per poder rendir com s'espera d'un jugador que saben que és molt important. En el vestidor de l'Atlètic de Madrid no hi ha cap dubte amb el nivell d'en Julián Álvarez a l'hora de comptar amb ell de cara a la propera temporada i el que pot donar, que ja ho va demostrar, no tant aquesta darrera, però sí fa dues temporades quan va arribar a l'Atlètic de Madrid i va demostrar el bon jugador que és. I després hi ha una altra realitat, que és de fora, pràcticament ser dels aficionats, que s'han sentit que molt molestats amb aquestes declaracions de Julián, i entenen que el millor que pot fer un jugador, si finalment ha de quedar per intentar reconduir tota aquesta situació de portes cap a fora, és assumir que ha estat un error dir el que va dir, per molt que ho pensi, i demanar disculpes o demanar, no sé si perdó, però almenys intentar fer veure a la gent que si queda aquí ha estat un error el que va cometre, i a partir d'aquí reafirmar el seu compromís amb ser professional i donar tot el que té per l'Atlètic de Madrid durant aquesta temporada, intentar guanyar el que sigui, i a partir d'aquí ja veurem què passa en el futur, no? Però és un poc el que creu el vestidor de l'Atlètic de Madrid i el cos tècnic, que són les passes a seguir si en Julián ha de quedar, perquè ni els jugadors ni l'entrenador el poden ajudar a sortir, perquè ells primer volen que hi sigui, i segona, el club té una posició molt clara que l'ha reafirmat en públic, i el vestidor de l'Atlètic de Madrid el que té a dir amb això és res, és dir, el club ha xerrat i és un tema entre jugador i club.
Ara ens explicava el Poqui aquesta informació que ha publicat aquest matí a Mundo Deportivo, que Julián ahir, quan va veure que ja no hi havia ningú, sabent que ell tornava ahir, sabent que ell li hauria agradat tenir una conversa amb algú que mani al club el dia que reincorporava, i veu que allà és un desert, que es va emprenyar. Que, escolta'm, doncs... No puc dir l'expressió amb taco en antena, però ja s'entén. Això, el club, d'alguna manera, el que Julián es quedi és mano militari, és tens contracte i, per tant, calles i jugues, o el club també intentarà reconquerir-lo d'alguna manera?
A veure, mirem, en Julián, quan torna, sap a on torna i com torna. És a dir, això de que s'ha emprenyat perquè no hi havia ningú, i primera haurà de saber el jugador on està. És a dir, els jugadors, quan tornen, saben quin dia tornen i com tornen. I els internacionals de l'Atlètic de Madrid saben, perquè tenen un pla específic de feina, que en tenien un per quan tenen a casa seva o de vacances, per començar a entrenar una setmana abans, com ho ha fet en Julián ja sigui amb un preparador físic personal, com per exemple ha fet en Canguil Lee, ja sigui directament els jugadors, fan una feina. I quan tornen, el dia que tornen a l'Atlètic de Madrid, com va fer en Juliano la setmana passada, en Pubill, en Grimaldo, fan una redactació de feina de forma individual. No entrenen amb el grup. Per tant, Julián sap perfectament que quan torni entrenarà en solitari i després entrenarà amb els internacionals, que és el que farà segurament avui cap vespre, el que possiblement farà a la jornada de demà. No està clar que demà en Julián entreni la resta de l'equip. Però no serà un tema de que no vulgui entrenar ell o que en Simeone no vulgui que entreni amb tot el grup, no. És perquè hi ha una feina planificada de readaptació de feina per arribar a integrar-se dins el grup. En Juliano, per exemple, en Pubill, no han entrenat. I fa una setmana que entrenen, no han entrenat amb la resta de companys. Ara, de forma paulatina, aniran entrenant. Internacionals, segurament ja entre ells, ja dic avui cap vespre i també demà de matí. I a partir d'aquí veurem quan torna. Julián ha jugat més minuts en el Mundial que Grimaldo, que Juliano, que Pubill. Per tant, els altres necessiten més feina individual de redactació que el millor no en Julián. Però no se sap quan entrenarà a les ordres de Diego Pablo Simeone, perquè de moment ho fan en preparadors físics i en els redactadors. A partir d'aquí, en Julián ho sabia perfectament. En Julián sabia perfectament que quan tornàs entrenaria en solitari, que fan una feina de redactació. Han de veure quin pla de dies per reintegrar-se en el grup. Per tant, això de que no hi havia ningú i ningú m'ha rebut i tal, perdona, és que no t'ha rebut ningú ni a tu, ni en Llorente, ni en Baena. I quan demà, si coincideix, l'entrenador se troba amb els jugadors, les saludarà com ha fet en tots i com se fa cada vegada que arriba un estiu i tornen els jugadors, se saluden, abraçades i demés. El tema és en Julián. Si en Julián té alguna cosa a dir, si en Julián ha de manifestar alguna cosa, és ell que haurà de demanar en el club una reunió però formal en qui sigui i serà ell que haurà de xerrar. És a dir, no hi ha planificada cap reunió amb Julián Álvarez.
Per tant,
en Simeone no té planificada dimecres a les 11 tinc una reunió amb en Julián. No, no existeix això. Ni existia per dilluns, ni existeix per dimecres. Ja ho van comptar dissabte passat.
Sí, sí.
És a dir, dos dies lliures, tornen i se poden trobar. Home, sentit comú. Si jo som en Julián Álvarez, tot l'estiu s'ha xerrat de jo, home, jo m'aniré al meu superior, que és el meu entrenador, i li dic, mira, míster, ha passat este verano, s'ha xerrat tot això, vull que sàpigues quina és la meva realitat, o com ho veig jo. I transmitir-li de primera persona el que pens. Però això és una cosa de sentit comú que jo faria en la meva responsable. Saps? És a dir, però no hi ha planificat una manera com a tal.
Ho té al cap, no tant de, com dius tu, agendar en previsió, escolta, dimecres quan tornis veiem, o dilluns quan tornis veiem, sinó quan hi vagi. Ja li...
Però que aquí hi ha moltes realitats.
Ja les coses a la cara. Clar, no és el mateix que torni Baena o que torni Marcos Llorente, que no s'ha parlat d'ells en tot l'estiu, que l'altre diu, home... És a dir, des del punt de vista aquest t'entenc i estic amb tu, de que Julián, entenc que tingui... Jo, si fos ell, per sentit comú, també aniria a veure el meu superior. Ara, el superior ja no tinc tan clar si el que ha de fer és dir aquest quan torni jo hauria de ser-hi perquè el més normal és que vingui el meu despatx o de dir ja s'espavilarà. No
és a dir, tu el que trobes és, o el que trobava a Barcelona és que l'entrenador de l'Atlètic de Madrid ha de tenir un tracte preferent amb en Julián respecte als altres jugadors.
No, preferent no. O sigui, no preferent. És a dir, Julián té una circumstància que els altres no tenen. Saps? Llorente no ha dit enlloc que vull anar a l'Atlètic de Madrid. Vull que algú
per exemple, Llorente acaba de ser campió del món. També ho ha estat en Marc Pubill.
Sí.
També ho ha estat, en, per exemple, en Baena, que va arribar ahir. És a dir, si en Simeone ha d'anar a la ciutat esportiva per rebre en Julián, home, jo m'ho pareix una falta de respecte que no vagi a rebre. En el Llorente, en Pubill quan va arribar, ho hauria de fer per tothom igual, perquè és un entrenador de tot un grup.
Sí, però tots aquests no han manifestat un malestar en voler marxar del club.
Bé, però tu no has de fer... És a dir, des del meu punt de vista...
Jo tengo que ser professional, chico.
Jo no crec que l'entrenador de l'Atlètic de Madrid hagi d'anar a rebre coco amb especial d'una plantilla perquè en el moment que fas això estàs fent una diferència entre un jugador i un altre. Perquè a lo millor també té el mateix dret a Llorente o en Baena que el vagi a rebre l'entrenador. A lo millor en Baena diu que ha d'anar a l'entrenador perquè, mira, és campió del món i l'any passat no va poder jugar molt amb en Simeone. A lo millor també necessita un carinyo especial. És a dir, tothom ho pot veure d'una manera diferent. Jo el que dic és que en Julián sap perfectament com era la tornada, perquè sempre és així. No és algo diferent. És a dir, que ahir en Simeone arribi de Corea i se'n vagin el seu vol privat a Eivissa, que seva, per passar dos dies lliures, com fan els jugadors, no és una novetat. Sí, sempre que ha estat així.
De fet, Fulli, crec que hi hem posat molt l'accent en l'entrenador i jo gairebé em sembla més cridant que no hi hagi ningú del club que no hi hagi l'entrenador.
És un tema de club. És un tema de club perquè un entrenador no pot ajudar
clar, a ser un jugador. Clar, per això dic, a mi em sembla gairebé més cridant que ahir no hi fos Gilmarín que no hi fos Simeone.
Aposta, jo vol dir que en Simeone... És a dir, jo entenc que en Simeone és una gran personalitat, evidentment té un estatus extraordinari després de 15 anys a l'Atlètic de Madrid, però el que no pot fer en Simeone és anar més enllà del que és la seva parcel·la. Per tant, què em manden Simeone? Xerrant-se el jugador quan torni, si li manifesta per dir-li, escolta, mira, si quedes aquí, jo el que te puc prometre, o el que te puc dir és, jo t'ajudaré, te recolzarem, que l'ambient sigui bo, que tu siguis feliç, que estiguis content, perquè jo m'interessa que tu rendesquis, però jo no tinc cap dubte en tu. Jo te vull aquí i vull que tu siguis el líder d'aquest equip. Això te puc prometre jo com a entrenador. El que no te poden ni ajudar a sortir, ni tampoc te poden vendre una renovació hipotètica si te quedes un any de contracte, perquè això no està en mans d'un entrenador i està en mans d'un club. Per tant, és un tema entre Julián i Gilmarín. És a dir, però clarament, Julián i Gilmarín.
Sí, sí, per
si Julián troba que ha de forçar, té mecanismes, eines per fer el que consideri. De la mateixa manera que el club troba que té un contracte de llarg plaç, que fa dos anys va fer una aposta molt important per un jugador, que el va aconseguir treure del City, que se n'hagués pogut anar al Barça, si hagués volgut, no? Si volia tant anar al Barça, per què no hi va anar fa dos anys? Ah, no són les condicions i ara sí, i d'oi que fan, m'emplees? És a dir, el Salari de Madrid va fer un contracte de llarg plaç, de llarga duració. El jugador va acceptar un sou que és important i una clàusula que és molt alta, però tot això ho va acceptar en Julián tenint ofertes del Paris Saint-Germain que els seus agents volien que anés a París i ell va dir que no, que volia venir a l'Atlètic de Madrid.
De Gilo, bueno, reina. També, de Gilo.
Han d'entendre les dues parts, perquè els contractes, en aquest món del futbol, quan un jugador no rendeix, quan en Julián l'any passat no va donar el nivell que s'esperava i no està en el nivell del sou que cobrava, jo no el vaig veure que anés a tocar la porta per dir ho he fet molt malament, enguany me vaig a sou. Jo no ho vaig veure, ni ho he vist en cap jugador. Però quan mos van bé les coses, tot d'una tothom toca la porta per dir mirant si puc pujar que vull cobrar més, o vull sortir, i per tant t'amenaç que si surt, si no me donen la sortida, jo no estic bé i me n'aniré. Bé, jo crec que aquí hi ha un buit, que sempre han hagut força jugadors, però l'Atlètic de Madrid aquí ja ha dit basta. Ha dit, jo he apostat per un jugador, el vull, el tenc, és el meu contracte, i si se'n vol anar, que paguin. I el Barça, que està forçant la maquinària per darrere, i això és el que molesta l'Atlètic de Madrid. Jo tenc poc dubtes que si en Ferran, que no ha volgut, hagués acceptat anar a l'Atlètic de Madrid enguany, quan se va sondejar la situació i en Ferran sempre ha remès a l'Atlètic de Madrid a la propera temporada com a jugador lliure. Si en Ferran hagués volgut i el Barça hagués fet un esforç econòmic important, a lo millor no s'hauria arribat en aquesta situació. Però aquí hi ha una realitat. El Barça va fer una oferta de 100 milions d'euros i no l'ha moguda. I tots els moviments del Barça, tots exclusivament, són xerrant amb en Julián, perquè en Julián mogui fils.
Doncs ara en Julián ja és a Madrid, veurem si a partir de
demà... Però el Barça
demà
té una opció, que és pujar l'oferta. I a lo millor, a base de dobbers, pot arribar a convèncer en els que diu que no. Això és el que faria.
Això t'anava a dir, Julián ja és a Madrid, veurem si mou fils Julián amb l'Atlético, no només amb l'entrenador, sinó això, com diu el Follana, ja és una cosa de la direcció general, de Gilmarín, i veurem quina és la reacció del Barça, que si no tira la tovallola amb Julián, o si tira la tovallola amb Julián, tampoc pot trigar massa a fer-ho, perquè no pots posar l'última setmana de mercat a buscar el que ha de ser el nou referència de la temporada, per tant, el Barça també ha de decidir com ho encara. Follana, i seguirem a sobre, moltes gràcies.
Serás pa nostre de cada dia. Bon dia.
No en tinguis cap mena dubte.
El mejor, hombre. Y que lo sepan, que a Pavientos no me gana nadie. A Pavientos, yo soy el mejor. A Pavientos, nadie. Que va Julián, yo soy el monitor del Splash. Yo tengo que intentar que se lleven bien entre todos. Pero a Pavientos no me gana nadie. Dicho.
Dos quarts d'una.
¿Qué te jugas? Aquest estiu, ¿qué te jugas de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
El més calent segueix a l'aigua, amb el cas Julián. Hi ha tres carpetes, en canvi, que ja començaven a bullir un foc que semblava més fort, però, Nil Solà, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal, Joan Tejedor? Molt bon dia.
Res imminent, perquè Rodri, que té un acord ja amb el Barça i que només falta que Barça i City es posin d'acord... Calma, perquè, a més, aquí on vas comunicant, que és Ferran, que també té un acord amb el PSG... El Barça també ha rebutjat la primera oferta i, per tant, aquí hi ha una jugada a tres bandes en què cap vol ser més tonto que l'altre, el City no vol vendre més barat del compte a Ferran Torres, el Barça no vol vendre més barat del compte a Ferran Torres, tampoc vol sobrepagar el Barça per Rodri ni vol sobrepagar el PSG per Ferran. Per tant, aquí, amb dos jugadors, campions del món, pilota d'or del Mundial, autor del gol de la final, a un any d'acabar contracte... Les dues negociacions que van una per una banda i l'altra per l'altra, però que tenen com a eix vertebrador el Barça, Nil, això farà que tothom estudiï molt bé les cartes abans de posar-les a la taula.
Sí, totalment. I si t'hagués de dir quina opció és més propera ara mateix, sembla que és la de Ferran de poder sortir a la Paris Saint-Germain. De moment el Barça, com explicava, va fer aquesta primera oferta al Manchester City que arribava als 50 milions d'euros entre fixes i variables. El City considera que és una xifra molt inferior del que ells esperen, que creuen que han de treure per Rodri més de 60 milions d'euros. Això és el que creu el Manchester City. De moment manté aquesta postura. El Barça, que va presentar l'oferta al cap de setmana, no la va acceptar el Manchester City. Va presentar ahir una primera oferta al Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. També la va rebutjar el Barça. En el Barça tassen més o menys a Ferran Torres al voltant dels 50-55 milions d'euros, i aquesta diferència és el que podria fer que el Barça pugés també el seu preu per Rodri. Com et dic, ara mateix no sembla que hagi de ser imminent, és a dir, si el Barça presenta una oferta que puja amb 15 milions d'euros les seves opcions per Rodri, doncs segurament el City podria acceptar-la, però de moment els 50 que primer portava el Barça lluny del que vol el Manchester City, no hi ha hagut una segona, almenys és la informació que ens consta, i per Ferran Torres el Barça, que ha rebutjat aquesta primera oferta que va rebre de 40 milions, s'espera que el Paris Saint-Germain a les pròximes hores en presenti una de nova i més important.
A l'espera que es concreti el fetxatge de Rodri, Ana Paret, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ahir parlaves a la graderia del balcó amb Martí Perarnau, que és un periodista que coneix perfectament com ha anat l'etapa de Rodri a les ordres de Pep Guardiola al City.
Una etapa llarga, perquè des del 2019 fins ara, bàsicament, la gran carrera de Rodri s'ha anat cuinant a foc lent en el Manchester City a les mans de Pep Guardiola, i Martí Perarnau el primer que ens explicava és que no era tant un gir de guió el que Rodri no fitxés pel Madrid i sí pel Barça, i com es van assabentar.
Sí, de fet me l'esperava, perquè quan més o menys hi havia el consens de que aniria al Madrid, etc., doncs, bé, en fi, jo vaig intentar averiguar si això era cert, i vaig preguntar, i va donar la coincidència que ho vaig fer el dia en què es casava el Dani Codina, el team manager del Barça, que abans havia estat team manager del Manchester City, un grandíssim professional. Es va casar a Girona i va haver-hi gent del Barça, gent del City, en fi, molta gent, i vaig preguntar-ho aquell dia i em van dir: mira, precisament hi ha el Rodri aquí, et podem dir que les coses no van com s'expliquen a la premsa, sinó molt diferent, molt diferent. I d'això, clar, estem parlant ja de fa gairebé, aviat farà 3 setmanes,
Per tant, fa 3 setmanes ja que el fitxatge de Rodri pel Barça s'estava cuinant.
Sí, bé, refrenant una mica el que ens explicava l'Aritz Gabilondo la nit que Rodri havia donat el sí al Barça, que és que entre que acaba la final del Mundial i que puja el bus de la Rua a Madrid, en aquelles 16-17 hores, rep les propostes de 3 equips, Barça, Madrid i PSG, l'última la descarta de seguida, i que l'Aritz, les informacions que anava tenint aquells dies, ja eren de que a Rodri li pesava més la del Barça, tot i que la sensació fora era que, com que el Madrid tenia més necessitat, segurament estaria en disposició de fer un esforç més gran. Però amb dues ofertes molt semblants, de màxims, Rodri ha triat Barça i arriba, ha fet un futbolista absolutament contrastat, jeràrquic, pilota d'or del Mundial aquest 2026, pilota d'or el 2024 després de ser l'heroi de la final de la Champions amb el City, culminant una trajectòria, Anna, que va tenir uns orígens complicats, et va explicar el Martí.
Uns inicis amb Pep Guardiola molt difícils, fins i tot se'l va haver de fer un pla individualitzat.
Com et deia, va començar molt malament en el City, sense entendre ni el lloc en el que estava, ni com havia de jugar realment en un equip del Pep Guardiola, i sense controlar aquesta energia física que té, que és molt gran, i que es traduïa en que, de fet, el Rodri en els partits corria més quilòmetres del que l'equip necessitava. Ell corria massa i la pilota corria poc. Aleshores, es va establir un pla que el jugador no va conèixer. Això és molt, molt interessant. El jugador no ho va conèixer mai. Es va establir tot un pla de treball, no tenia res a veure amb el físic, sinó que era tècnic, tàctic i psicològic. Bé, aquest procés, ja et dic, va durar 2 anys, i d'allà va sortir un Rodri espectacular, que és el que després ja hem vist quan ha sigut líder de l'equip, quan ha mogut en el City, quan ha sigut pilota d'or, ha guanyat la Champions, el triplet, etc, etc, etc. Tot això va arribar pels 2 anys de feina fosca que es va fer.
Per tant, Rodri, dels 23 als 25, aquestes dues primeres temporades al City, va ser més aviat de créixer. També explicava Martí Perarnau en aquesta entrevista a la graderia del balcó que va haver de rebaixar els fums, que va arribar massa crescut en un vestidor del Manchester City d'aquell moment del 2019, amb moltes estrelles. I, de fet, ens va acabar explicant una anècdota que implica a 2 dels noms més importants ara mateix al mercat de fitxatges blaugrana, a Rodri Hernández i Ferran Torres.
Hi ha un dia que rebo una trucada de Manchester i em diuen, a veure, tu que ets exatleta i que saps d'atletisme, qui creus que guanyaria una cursa de 400 metres entre el Rodri i el Ferran Torres? I dic, hòstia, doncs no ho sé, cap del... a veure, arribaran tots dos morts i, i amb la llengua fora i tal. No, 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 però t'has de mullar perquè estan aquí tots dos barallant-se perquè tots dos diuen que és millor que l'altre, no? És a dir, van estar picant tota una santa tarda per veure qui guanyaria una hipotètica cursa de 400 metres, no? Jo em vaig inclinar, per cert, pel Rodri. Això et demostra la competitivitat, és a dir, que volia, ell vol guanyar fins i tot amb una tonteria com aquesta, no?
Per tant, una mentalitat ultracompetitiva, que és el que ha portat a Rodri a ser un dels millors jugadors del món.
Sou, m'esteu dient que si acaba fitxant pel Barça, això vol dir que ha estat gràcies a mi.
Un nou servei a la causa.
En part, sí.
Au, ja
un nou servei
ja
a la causa.
Només per tota la gent que diu que no treballo pel Barça. Que no m'estimo el Barça. Doncs, goita, el que acabo de fer és molt important. Molt important.
El documental de Netflix del triplet del City, que és un documental amable i que en general em va deixar bastant fred, una de les poques coses que rescato és descobrir Rodri.
Sí.
Aquest caràcter guanyador, aquelles bronques al vestidor, aquelles xerrades, aquelles pinyes... A mi em va sorprendre molt la jerarquia que havia sigut capaç d'agafar Rodri, que encara amb el que t'ha explicat el Martí, que, de fet, quan va arribar... anava tan amb el caràcter per davant que li van haver de dir els pesos pesants.
Fins i tot Fernandinho, tranquil, que en aquell moment era qui tenia la posició de mig centre, va haver de posar a Rodri al seu lloc. Però també molt interessant el que vam estar parlant sobre la personalitat de Rodri, que és l'antifutbolista, sense xarxes socials, sense tatuatges, llicenciat en administració d'empreses i amb un perfil absolutament baix i molt discret.
I amb la dona, si no m'equivoco, la va conèixer a la carrera. És a dir, sí, totalment amb una vida molt tranquil·la. Un personatge bastant religiós, també, s'ha declarat alguna vegada, creient. Per tant, sí, sí, Rodri, l'antifutbolista en aquest sentit. Però, clar, per fer lloc a tots els que han d'arribar, a Rodri, els davanters que puguin arribar, més enllà de la sortida de Ferran Nil, hi ha diversos jugadors que el Barça els busca sortida. I ahir ens explicaves aquest ensor amb Roni Bardagji, que encara no és oficial el seu comunicat mèdic, però feia molt mala pinta com va deixar l'entrenament per un problema al genoll. I això vol dir que potser s'haurà de plantejar alguna cosa el club amb els jugadors que tenen marcat ara mateix i que s'han de trobar un destí per no exposar-los a aquests riscos.
Sí, de moment estem a l'espera d'aquest comunicat mèdic que pugui haver-hi amb Rooney, que avui ha arribat a la ciutat esportiva i s'ha sotmès a noves proves, però la sensació, les primeres exploracions, confirmàvem el que dèiem, que podia tenir el lligament creuat trencat. Això seria una notícia, evidentment, molt i molt dolenta pel Barça, perquè a banda de que, evidentment, no podrà fer caixa amb Rooney, es troba que no poder utilitzar la seva fitxa cobra poc, per tant, això no genera cap mena d'espai. Héctor Fort, Casador i companyia, s'han anirà molt en compte perquè precisament a Casador i Rooney no havien viatjat a Udine perquè no passés aquesta situació, i és veritat que en el Barça ara tindran més cura. Avui han entrenat els futbolistes. Han de sortir. El Barça, recordem que ja vam explicar aquest canvi d'estratègia, que vol vendre més que cessions i tenir una futura recompra. És el cas, per exemple, que passarà en principi, si no hi ha cap novetat, amb un futbolista com Héctor Fort, amb qui Hansi Flick ja ha deixat clar que prefereix a Xavi Espar, i ara mateix se li està buscant la sortida. En els pròxims dies s'ha d'accelerar aquesta sortida. També, evidentment, la de Marc Casador i la de Tomi Marquesa, qui el Barça li ha comunicat que amb l'arribada de Rodri, Marc Bernal i tots els migcampistes que té el Barça, doncs s'haurà de buscar també una sortida.
Nil, gràcies.
Una abraçada.
Avui s'ha reincorporat els entrenaments Koundé. Per cert, a la web de la Lliga hi apareix Joan García amb el dorsal 1, per tant agafa el dorsal de Ter Stegen. El 13 és per Chesney, ja no portarà el 25. Avui s'ha reincorporat Koundé i demà tornen els internacionals espanyols, els campions del món, demà dia de l'eclipsi. El veurà, president, aquest eclipsi o no?
Home, i tant que veuré l'eclipsi. Parles de l'eclipsi bo, no? Vols dir?
Què vol dir l'eclipsi bo? Que només n'hi ha un, no?
Home, aviam...
Que hi ha dos eclipsis?
Hi ha l'eclipsi de sol, que veurà tothom, però demà pot passar un eclipsi espectacular. Escolta, mira això. Un fenomen històric. Demà hi pot haver un eclipsi important. L'eclipsi de Ferran. No us n'han parlat mai?
No. No.
Mireu, sobre la posició de davanter centre del Barça orbiten sempre moltes trajectòries. Demà és el dia en què la trajectòria del Julián Álvarez es podria creuar amb la trajectòria del Ferran Torres i així un tapar l'altre i es pot produir un dels fenòmens més esperats pels culers en els últims anys. Una cosa que per les estrelles és molt complicada de veure, que és una venda milionària. Una venda milionària és un fenomen bastant estrany en el Barça, no passa molt sovint, Però hem tingut la sort, doncs, que darrerament han passat coses molt rares i úniques de veure i hem d'estar molt agraïts perquè això passa un cop cada 150 anys, com per exemple un gol del Ferran a la final d'un Mundial. La probabilitat és d'una entre 12 trilions. Per parlar-vos de l'eclipsi, tinc aquí un astròleg de confiança, un expert en estrelles, és el Deco.
Expert en estrelles, en fitxar-les, sobretot.
Expert en estrelles, exacte.
Bueno, lo que tienen los eclipses es que hacen que estrellas que piensan que brillan mucho, de repente dejan de hacer un brillo. En concreto, el eclipse de Ferran, para una vez que es una estrellita, que se siente una estrellita, ahora viene a tocar los huevos, ¿con qué quiere sentirse querido? Eclipse es muy importante para esta gente.
Digues, Deco, ¿y amb quines ulleres recomanes mirar l'eclipsi?
Yo recomiendo no mirar directamente, porque si miras a Ferran directamente con los ojos te puedes quemar de lo malo que es. Puedes ver ocasiones falladas muy claras. Y más que unas gafas, lo que recomiendo directamente es un antifaz, taparse entero.
Gràcies, Deco. Tant de bo puguem veure un fenomen tan preciós com aquest, el moment en què la trajectòria d'aquesta estrelleta es vegi per fi eclipsada. Ja està. I aviam... Per quin astre es pot veure eclipsada? Clar, de moment esperem que sigui el Julián. Si no, ja anirem veient una estrelleta més petita, més petita, més petita. Anirà fent petita, petita.
I si no, doncs, escolti, forat negre i...
I si no, forat negre i cap allà, tot, venga,
i cap allà. I
comencem de nou.
12:42.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
El que ens han donat la benvinguda a Liverpool és a Ronald Araujo, que ahir els mitjans del club feia les primeres declaracions.
La verdad que fue todo muy, muy rápido. Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera, pero poder ganar títulos con este club, dejar todo de mí durante este año a crecer y ganar títulos, sin duda. Creo que es el gran objetivo de todos. Nosotros como jugadores y también de club, ¿no? Vamos a trabajar para eso.
A més, Arnau Santero, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Donald Trump, el president d'Estats Units, surt en defensa de Gianni Infantino, el president de la UEFA, enmig de totes les polèmiques amb les federacions.
Sí, ho ha fet a través del seu compte de Truth Social. Ha escrit que la FIFA cometria un gran error si arriba a reemplaçar Infantino, ja que assegura que gràcies a ell el Mundial és exitós i rentable.
It was the best, yes, it was the best. My friend.
Aquest missatge arriba després del comunicat conjunt de la UEFA, l'AFA i la CONCACAF, que ja us vam explicar ahir.
Segurament la millor arma de campanya, Donald Trump, per la UEFA, l'AFA i la CONCACAF.
Yes, Mr. Gianni Infantino is the best president you can ever have.
M'agrada molt que vostè tingui una xarxa social que sigui Truth.
Truth.
Que vol dir veritat.
Yes, of course.
Mentrestant, la UEFA ha presentat Clearline, que és un nou recurs per entendre millor com ha d'intervenir el VAR.
Doncs sí, ja s'hi pot accedir des de la web de la pròpia UEFA i es tracta d'un portal en què pots accedir directament al reglament concret per cada jugada en què dubtes en si hi ha o no ha d'intervenir el VAR. Des de possibles penals, targetes vermelles, la nova confusió d'identitat o tota la resta de decisions com els fores de joc posicionats o els dobles tocs en els penals, com per exemple el de Julián. I per cada normativa s'hi exposen tots els possibles casos amb l'explicació detallada del reglament i vídeos amb exemples en el joc.
És un interactiu interessant. El Badalona Women presenta el seu nou fitxatge.
Sí, es tracta de Kalu Shiner, una migcampista procedent del Levante, internacional sub-20 amb Nigèria, i aquesta nova jugadora del Badalona destaca sobretot per la seva força i la fortalesa física.
I el Barça femení inclourà el logotip de la Fundació a la samarreta.
Sí, el logo de la Fundació Barça es col·locarà a la part posterior de la samarreta, on fins ara hi apareixia el d'ACNUR, i s'estrenarà demà a l'estadi Johan Cruyff en l'amistós que enfrontarà les blaugranes amb el Montpellier.
En tenis, ahir es va cancel·lar el partit de quarts de final de Rafa Hodan a Montreal.
Sí, de la mateixa manera que en la final de Washington el diumenge passat davant Fritz, el partit de Rafa Hodan s'ha tornat a ajornar per culpa de la pluja. De fet, tots els partits de la jornada d'ahir del Masters 1000 de Montreal es van haver de cancel·lar i la jornada es reprendrà avui a partir de 6:45 de la tarda. El madrileny de 19 anys i actualment 13 del rànquing ATP disputarà aquesta nova ronda a partir de les 8 de la nit i en cas de passar-la es plantaria les seves primeres semifinals d'una Masters 1000.
I acabem amb natació perquè l'equip espanyol de relleus mixtos es classifica per les finals, amb rècord d'Espanya inclòs.
Doncs hi ha el classificatori d'aquest mateix matí. Ivan Martínez, Nil Cadavall, Laura Cabanes i Irene Ciersola han baixat en gairebé un segon l'antic rècord espanyol i ja són finalistes dels europeus de París. Han passat com a quarts i aquesta mateixa tarda disputaran la final. Així ho ha viscut el català Nil Cadavall.
Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien. Creo que lo más importante va a ser disfrutar del ambiente de la final y a ir por todas.
3:15 del migdia.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, 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 YouTube... Facebook, whatever.
No, whatever, no, que sou moltíssims, eh? No sembla gos avui al directe de YouTube, molta gent connectada. Laia Pujals, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I el xat que treu fum també el primer tram de programa.
Sí, avui hem demanat qui creuen els nostres oients, que ha de ser el nou. Si Ferran marxa, els hem donat quatre opcions. La primera, Julián Álvarez. La segona, Hamzat Delkarim. Dani Olmo o buscar una altra opció al mercat. I, de moment, tots estan convençuts que ha de ser Julián. I si no és Julián, busca una altra opció al mercat. Ni Hamza ni Dani Olmo convencen els nostres oients, per tant.
El Barça haurà d'actuar en aquest tram final de mercat. Ja us hem dit amb el Follana que parlarem segurament cada dia, com a mínim aquesta setmana. Anem a més futbol.
Què t'hi jugues?
I anem amb un nom molt estimat a Can Barça. Martí Junca, com estàs? Bon dia.
Hola, Tejé.
No ets tu, és Turell Ayà.
Exacte.
És entrenador de l'Slovan de Bratislava i està pràcticament a una ronda de classificar el seu equip per la propera edició de la Champions.
Sí, està començant la seva carrera com a tècnic. Fa uns anys, de fet, va passar pel Què t'hi jugues i ja va expressar el seu desig de ser entrenador amb el somni d'un dia poder-ho ser al Barça.
Siempre he sido un gran aficionado del Barça y Barcelona para mí es el club, el equipo que siempre quiere acabar, pero ahora, después mi año ahí no acabó, pero no sabemos mañana. Barcelona B, Barcelona juvenil, no sé. Creo que hacer algo en Barcelona un día.
Ja ens va dir durant aquella entrevista la prèvia de la final de Copa contra l'Atlètic Club del 2021, que recordàvem el seu mític gol a Mestalla del triplet del 2009, que la seva filosofia aniria bastant pel camí que va prendre el Barça. Ara mateix és a un partit de tornada, el d'aquesta nit, en què té avantatge el marcador de classificar-se per la final de les eliminatòries de la Champions. I el seu rival en aquesta ronda, Martí, és l'equip del poble, perquè no se li pot dir ciutat,
exacte,
més petit que jugarà l'any que ve competicions europees.
A veure com el pronuncies.
Mielvi, no?
Mielvi.
Mielvi, perquè porta dièresi al damunt de la...
Exacte.
És el Mielvi, que és... Miel?
Bé, ja està perfecte.
Miel president, sí, eh?
M'ha cridat el...
T'ha deixat la boca miel, eh?
Va molt bé, per una mica de...
De tot, per iogurt...
Exacte, per endolcir qualsevol tipus de postre.
El Mielvi és un equip suec d'un poble de 800 habitants, que l'any que ve... És a dir, encara aspira a classificar-se per la Champions, però si no, Conference League la jugarà segur, o si no, fins i tot Europa League, en funció de com li vagi aquestes eliminatòries.
Exacte, sí, és el poble de Hellevik, un poble, com dius, de 800 habitants. El Mielvi és el resultat de la unió de dos clubs de la zona, que es van unir l'any 1939, que al no posar-se d'acord amb quin nom posar-li a l'equip, doncs van acabar agafant el nom d'un dels pobles de la zona, com el Mielvi, bàsicament. Fa poc més de 10 anys el club travessava una crisi financera que quasi els du a la bancarrota. A més, el Mielvi va estar a punt de baixar a quarta divisió. Però des de llavors el club...
Que malo que esto.
Se t'acaben els dits.
Vini por dos, eh? ¿Cuántos dedos, eh, Vini, cuarta?
Tiene que hacerlo con las dos manos. Va, segunda, ta!
Segunda, ta-ta, no?
Ta-ta!
Però ara això ja no es pot dir, perquè des de llavors el club ha viscut la seva època més gloriosa. La temporada passada van ser campions de Lliga i aquesta, campions de la Copa de Suècia, i ara mateix, doncs, com has dit, té que tenen assegurada la seva participació a la Conference League. Jan Sjöblom, president del club, diu que no es conformen i que volen ser la Champions la propera temporada.
We are here to see and learn, of course.
Som aquí per veure i aprendre, per suposat. És la nostra primera vegada jugant a Europa, però també volem competir de la millor manera possible i arribar el més lluny possible. Estem orgullosos de ser aquí, però no estem satisfets. Volem encara molt més.
We're proud to be here, but we're not satisfied. By no means. We want more.
Hellevik està situat al sud-est del país, a més de 6 hores de la capital d'Estocolm, una regió amb costa, aïllada en una península, coneguda per l'ofici de pescador i molt poc poblada. El Mjällby juga en un estadi de poc més de 6.000 persones. En Jan ens explicava que el Mjällby és l'orgull de la regió.
Fa 5 anys ningú es podia imaginar ni somiar sobre això. Potser ens pensàvem que podíem arribar al top 3 de la Lliga i jugar alguna qualificació europea, però mai tan a prop. Per la comunitat, el Mjällby és l'orgull del poble. Quan l'equip juga i guanya, ho pots notar. Tothom està feliç i és una injecció molt positiva per a aquesta regió.
Com explicàvem abans, el Mjällby va estar a punt de caure a la quarta divisió. D'aquella plantilla encara en queda un jugador, però és el cas d'en Jesper Gustafsson, el capità de l'equip, amb 31 anys. En Jesper ha viscut l'escalada de l'equip fins a l'elit del futbol des de dins i, a més, és de Sölvesborg, que és un poble a 15 minuts de Hellevik. Després de tants anys al club, ell espera quedar-s'hi tota la vida com a jugador i després amb el càrrec que sigui.
Estic orgullós i agraït de poder ser aquí i viure aquest viatge amb el Mjällby i de poder compartir-lo amb tanta gent, la meva família i tots els aficionats que hi han estat des de fa tant de temps. La meva ambició és jugar al Mjällby fins que em retiri i si després pogués tenir algun tipus de rol al club, també estaria bé. Em veig jugant la resta de la meva vida al Mjällby, sens dubte. Tenim un molt bon esperit de comunitat, tant entre els jugadors com entre la gent que treballa al club. Tothom es saluda al matí, tant si treballes a la cuina, ets conserge o ets jugador. Tothom val el mateix i crec que aquesta és la recepta de l'èxit. Tothom a tot el Mjällby està unit.
Important quedar-se amb el que ha dit al final, aquesta recepta de l'èxit, com remarca doncs, el sentiment d'unió, de comunitat. D'això n'hem parlat amb Jacob Lennarsson, que és el CEO del club, que explica doncs, el model que apliquen al Mjällby, on els pilars fonamentals són el desenvolupament dels jugadors per fer-los saltar a les grans lligues i crear un ambient de treball on tots els treballadors estiguin contents.
Podem ser el millor ambient de tot el país per educar els jugadors i també perquè els treballadors s'ho passin bé a la feina. Crec que és una cosa que està molt infravalorada al món del futbol i és el nostre avantatge principal. Els jugadors volen venir aquí a desenvolupar-se i a viure a un poble on poden estar 100% concentrats al futbol. I ara estan veient que venen aquí i es poden convertir en jugadors d'elit. Hem venut jugadors al Como, a Bèlgica o a la Major League Soccer. Estem venent jugadors a les grans lligues i el jugador vol venir al Mjällby. Respecte a 5 anys enrere, venen més jugadors i respecte d'un o dos anys enrere, venen encara més jugadors.
Un cas d'èxit d'un equip doncs, que abraça aquest terme de ser un club trampolí, n'és conscient i d'això en construeix el seu model de club. L'exemple més recent és Elliot Strutt, que va jugar precisament l'anada de l'eliminatòria contra l'Sloven i que ara no la podrà jugar perquè ha fitxat pel Hull City de la Premier League. El Mjällby, que perd la seva estrella per aquesta tornada a Bratislava, avui a 8:15 del vespre, i qui guanyi doncs estarà una ronda de ser la Champions.
O Torrellaia, o un poble de 800 habitants, que hi ha aquest equip al Mjällby, que clar, no podria jugar a casa seva, no? Perquè en tinc un poble de 800 habitants, el camp deu ser...
Exacte, o sigui, és petitó, com deia, més de 6.000 habitants, sí. No té totes les grades i no compleix doncs, la reglamentació necessària per poder jugar a la Champions, i s'haurien de mudar en un estadi, s'haurien de mudar a Helsingborg, que és un poble a pràcticament 2 hores en cotxe de Mjällby. Suècia, un país molt llarg, que té unes distàncies molt llargues, i doncs s'haurien de mudar a l'estadi del Helsingborg per poder jugar a la Champions.
És on va començar a jugar Henrik Larsson, abans de fer el salt als clubs grans d'Europa. Gràcies, Martí.
De res.
Sentiu el Fermín als multis de la tele comentant les competicions europees i sentiu el Mjällby, recordeu-vos d'aquest reportatge. El que no sé on podreu escoltar comentaris a retransmissions televisiva és a la Lliga F. A Carrusel hi serem, però, palet, la Lliga F a dia d'avui, falten 18 dies per començar i encara no sabem on la veurem.
Sí, ahir es va tancar el concurs que havia obert la Lliga F perquè es presentessin ofertes per retransmetre els partits. Tot això ve donat perquè DAZN ha renunciat a l'últim any que tenia de contracte per retransmetre la Lliga F, i per entendre millor com funciona la comercialització dels drets televisius de les competicions esportives, ens escolta ja el que t'hi jugues Vicent Fuertes, director de Plus Esports, empresa especialitzada en assessorament de comercialització de drets audiovisuals.
Hola Vicent, com estàs? Bon dia.
Hola, buenas tardes ya. Bueno, sí. Tardes, buenas tardes.
Sí, más o menos. Sí, calculamos siempre en función. Yo siempre digo que cuando empieza a entrar hambre ya digo buenas tardes. Si no, si digo
estamos.
Buenos días es que estamos aguantando bien la mañana.
Ahí estamos, muy bien.
Los derechos de la Liga F, que renuncia a DAZN, se abre concurso, queda en blanco. ¿Qué te parece cómo se ha gestionado todo esto?
A ver, yo no creo que la sangre vaya a llegar al río. En el acuerdo que tenía ya DAZN con la Liga F, estaba abierta la posibilidad dentro del contrato de poderse salir un año antes del contrato. O sea que no es un... Partimos de que no es un divorcio virulento, no es un divorcio...
Estaba contemplado los planes, ¿vale? Que podía pasar.
Exacto, ¿vale? Esto para empezar. Y después, sí que es verdad que la Liga F, desde que entró en el accionariado o como fondo de inversión Gasol 16, ha hecho cambios muy importantes. Tiene dentro de in-house, que a mí me gustan mucho las palabras americanas, in-house, tienen la producción, tienen los derechos intelectuales y tienen también la comercialización. Entonces, a día de hoy, la estructura la tienen todas para que se vaya, para que se pueda emitir la liga con total normalidad. Si DAZN al final no quiere, por X, sostenerlo en su plataforma. Sí que es verdad que al final DAZN pues tiene un modelo de negocio que es por suscripciones, que igual el fútbol femenino no está aún en ese modelo de que la gente pague una suscripción para verlo, pero sí que está en un modelo. Ha tenido, creo, casi un 12% de incremento de espectadores en el año pasado. Está en un modelo de fútbol en abierto.
Pero, Vicente, pues no deja de ser llamativo que de las principales primeras ligas, sea de fútbol femenino o masculino de Europa, la única que a día de hoy no se sabe dónde se va a poder ver Liga F. Eso es llamativo para un experto como tú en este tema.
Desde luego, pero bueno, estamos acostumbrados en este bendito país a cosas así y peores, ¿no? Es como, por ejemplo, no saber a día de hoy la Premier League, cuando sale el sorteo, ya salen a la hora que y el día que van a jugar cada uno de los partidos. Eso permite una mejor planificación por tema, por ejemplo, de turismo deportivo, de hospitality. Aquí no, y estamos hablando de la liga, ¿eh?
Sí, la masculina, liga. Sí, también.
Claro, entonces es la idiosincrasia un poco que tenemos en este país. Que esto no se haya previsto, pues bueno, oye, ¿es una normalidad? Sí, pero creo que no llegará a ser un problema. Pues, que debería ser de otra forma, pues, sí, a todos nos gustaría,
por supuesto. Pero bueno, me quedo con lo que decías, ¿eh? Que estamos en un momento en que el fútbol femenino cada vez tiene más demanda, que en abierto la sostiene y que quizá todavía no está para plataformas de pago, pero que hay que darla a crecer en este sentido, que la infraestructura está para que se pueda transmitir. Por lo tanto, en estos 18 días vamos a ver dónde acabamos siguiendo la Liga F.
Totalmente. Yo a mí me gustaría haceros una última reflexión, si tengo tiempo.
Se me come la desconexión, Vicent. Haremos una cosa.
Pues nada.
Cuando se reactive todo y lo tengamos claro, te volvemos a llamar y tratamos esto de los derechos con calma, que también es interesante lo de la Liga masculina.
Un abrazo.
Abrazo fuerte. Ja ho veieu, que avui se'ns fa cura el programa cada vegada més. Pausa, butlletí i la treva com cada migdia. Adéu-siau. Què t'hi jugues?